Digui la informació.
Doncs comencem parlant-vos de que Mario Conde ha passat la nit a la presó. Gairebé a la matinada ha acabat l'escorcoll del seu domicili, que ha durat 14 hores. La Guàrdia Civil va detenir ahir l'expresident de Banesto, acusat d'un delicte de blanqueig de capitals i contra la hisenda pública. En l'operatiu també haurien estat detingudes 7 persones més, entre elles els dos fills de Conde i el seu gendre. Bertín Osborne és l'últim nom popular que apareix als papers de Panamà. Segons informa el Confidencial i la Sexta, Osborne hauria reactivat a l'octubre una societat per pagar 1,6 milions d'euros a la hisenda espanyola. Per una altra part, el ministre d'Indústria, Energia i Turisme en funcions, José Manuel Soria, va desmentir ahir les informacions que el vinculen amb una societat offshore i es va mostrar obert a que s'investigui qualsevol dada seva que tingui a veure amb l'aparició del seu nom en els anomenats papers de Panamà. I anem a clau internacional. Una comissió parlamentària aprova l'obertura de judici polític contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. A les fotos ho podeu veure, els parlamentaris reclamant l'impeachment, que podríem traduir com una moció de censura, que podria derivar a la seva eventual destitució. A Rousseff l'acusen d'haver maquillat els pressupostos de l'Estat en amagar el dèficit. El tràmit passarà ara al ple de la Cambra de Diputats, que debatrà i votarà al cap de setmana l'informe de la comissió. I acabem explicant-vos que avui declara Esther Quintana davant del tribunal que jutja els dos Mossos d'Esquadra acusats d'haver-li causat la pèrdua d'un ull amb pilotes de goma. La defensa dels dos Mossos reconeix que la lesió de Quintana va ser durant l'actuació policial, però nega que fossin els dos agents ni que fos causada per una pilota de goma.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Gràcies, Borja. Joan Ortiz, el relleu de la Fórmula continuarà amb
els som hospitalaris, aquesta secció de l'Orde de Sant Joan de Déu, que un cop al mes doncs passen per aquí. Avui parlarem de xarxes socials, el compromís ciutadà, de jazz i solidaritat amb el país Txad.
Continuarà la Fórmula després amb la Mercè Raga.
Doncs sí, avui ja parlarem del món de les herències amb Maria Elba Rojas, però abans, com ja sabeu, tot seguit ja tenim el doctor Pros, que ens espera a la secció Naturalment.
I avui al vespre, Ignasi Miranda.
Un dels nous membres del Consell Assessor de la Diversitat Religiosa de la Generalitat, en Cinto Busquet, passarà avui a 3:45 per la Fórmula Estel, amb la fórmula de l'Ignasi Miranda.
Doncs moltes gràcies, Carme Planàs. Fins demà.
Bon dia.
Marxem. Ferran Capdevila, Toni Huguet, Borja de Maria i qui us ha parlat, Oriol Casals. Us deixem amb la Mercè i el Joan. Gràcies a tots i que tingueu molt bon dia.
Ràdio Estel.
Bona música, bona ràdio, bona fórmula. És la Fórmula Estel de Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, gaudeix de les cançons que tu triaries i la música que tu t'agrada. Fórmula Estel, per esperits sensibles a la bona música.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Com cada dia a aquesta hora, la Fórmula Estel arriba a la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Què tal, doctor Pros? Com estem?
Molt bé, bon dia, Mercè.
Avui, a banda, estem molt ben acompanyats per la Mariva Gilloz. Què tal, com estàs, Mariva?
Molt bé, gràcies.
Nutricionista, ja sabeu que vam compartir amb la Mariva farà qüestió d'unes setmanes a la secció Naturalment, de tots els avantatges, la Mariva ens va explicar, dels beneficis, no?, de viure i de menjar saludablement. Recordem la teva pàgina web, també, que vam fer una ullada i era fantàstica.
Moltes gràcies.
Doncs Expliqui'ns, a veure, la Mari ens va quedar coses pendents per explicar. Llavors hem tingut l'oportunitat avui de tornar-la a tenir aquí amb nosaltres, doctor.
La Mari és la nostra dietista, amb la qual té una feinada tremenda, no? Perquè la gent, com que van tan... Anem, no?, tots tan desorientats amb el tema de la... del que és l'alimentació, una alimentació sana. Però l'altre dia vàrem estar parlant, i va quedar moltes coses al tinter, sobre el tema de la microbiota, que és el concepte actual del que abans parlàvem de la flora i fauna intestinal. Uh-huh. Que, per cert, ni la Mareva ho sabia, ni tu, Mercè, que avui, fixa't, presentem un llibre nou, que és l'últim llibre, que es diu Mocos Fuera, és a dir, on recollim, doncs, una llarga, llarguíssima experiència de més de... Aquest llibre, respecte a l'anterior, Mocs Fora, que ha editat en català, hi ha 13 anys de diferència.
Carai!
13 anys. Llavors, aquí incorporem precisament la microbiota, perquè em farà molta gràcia. Tu ens parlaràs de la microbiota intestinal i jo afegiré cullerada per parlar de la microbiota nasal. Jo sempre explico que, tots els bacteris i tots els gèrmens que hi ha aquí dalt, les cavitats nasals, tenen una importància extraordinària per la salut. Tot va lligat, no? Però què et sembla, Mareva, si expliquem la microbiota? Si em permets jo fer una lleugera introducció.
Jo a ti, vamos.
Sí? La microbiota, Mercè, que ens preguntaves tu, i l'Àngels, totes anàveu desesperades.
L'Àngels és la nostra companya, amb aquí una salutació.
La microbiota és el conjunt de microorganismes, explicàvem l'altre dia. Àngels, ens escoltes?
A veure si ens escolta l'Àngels. A veure si ens fa una sí, ens està escoltant.
Àngels, la microbiota, i per tots els que ens escolten, és el conjunt de microorganismes que pol·lulen per al nostre interior, bacteris, virus, fongs i arquees, no? Doncs que habiten en el nostre cos i que conviuen amb les nostres cèl·lules. Amb una persona sana, doncs, esclar, conviuen amb equilibri, en pau i de forma organitzada, no? Sense provocar problemes. Com és possible? Perquè la naturalesa, doncs, ha dissenyat les coses d'aquesta forma tan fantàstica, no? I fa que les coses siguin així. És a dir, aquesta flora i fauna, aquesta microbiota, té funcions tan importants com, per exemple, impedeix la proliferació de patògens, això potser, Mareva, tu ja ens ho acabaràs d'explicar, facilita l'absorció de certs aliments no digeribles, sintetitza algunes substàncies com, o sigui, apareixen, no?, sintetitzen, crea com aminoàcids, vitamines i àcids, per assimilar llavors altres productes, com per exemple, i permet doncs, la digestió del colesterol o l'assimilació del colesterol, i també té una importància extraordinària en el nostre sistema immunològic, bé, entre altres, no? Llavors, en aquests moments això s'ha convertit en quelcom tan important que és algo que per nosaltres, els metges que practiquem la medicina natural, això, de fet, no ens ha descobert res, és a dir, que és un fet molt quotidià. Però dit això, la Mareva, que, clar, quan ella aplica els seus consells en dissenys de tractaments dietètics, doncs això té molta importància perquè, clar, depèn el que mengis o el que no mengis, facilitarà la formació també de tota aquesta població, no?
Exacto, la dieta va a interferir en la calidad y la cantidad de este tipo de microbiota que tenemos a nivel intestinal, porque también tenemos en la piel y de hecho en boca y también en vagina. Entonces, es realmente, tendríamos que verlas como nuestras aliadas, ¿no? Como nuestras bacterias protectoras. Y por eso es tan interesante también el aportar fermentados en la dieta, ¿no? Todo lo que esté fermentado es lo que ya de una manera está como predigerido y va a ayudar a potenciar y aumentar el número de bacterias que nosotros ya tenemos dentro. Pero sobre todo que estén bien nutridas. Y para eso es importante tanto la parte de prebióticos, que más o menos ya la gente lo va escuchando, sí, y se va haciendo cada vez algo más
común, más familiar, ¿no?
Pero hay gente que todavía confunde el prebiótico con lo que es probiótico, ¿no? Entonces, claro, al menos marcar bien la diferencia es que el prebiótico es el alimento de esta flora, de estas bacterias. Es la parte de la fibra de los alimentos que decíamos antes que no se podían digerir, y en particular todo lo que es la fibra soluble, es decir, que se solubiliza con lo que es agua, pero tú no la vas a poder digerir. En cambio, las bacterias que tú tienes en tu intestino sí lo van a poder hacer. Y de ahí ellas aumentar y proliferar. ¿Sí? Entonces, la parte de prebiótico sería el alimento para ellas. Esto sobre todo, pues vamos a encontrar frutas, verduras, todo lo que llamamos, de hecho, FOS e inulina, que son dos tipos de fibra muy interesantes que encontraremos en la cebolla, en el plátano, en el puerro, por ejemplo. Uh-huh. Pero luego estará la parte de probiótico, donde sí estamos ya aquí hablando de los fermentados. Entonces, ¿qué fermentados tenemos? Ya más o menos todos sabemos los beneficios del yogur. Yo más que el yogur siempre prefiero hablar del kéfir, que es todavía más rico en toda esta parte de probióticos. Entonces me parece además más fácil de digerir. Pero luego también están los encurtidos, la col fermentada, que también la llamamos chucrut, ¿no? O el kimchi, que también es una chucrut fermentada, pero que viene de Corea, que está deliciosa. En fin, hay todo lo que es fermentado, el miso, que también es soja fermentada, la salsa de soja tamari también es un fermentado que nos puede venir bien. Hay que ir añadiéndolo a nuestra dieta de una manera un poquito más cotidiana. De aquella manera tú te estarás al menos garantizando que tu flora intestinal está teniendo tanto la parte de prebiótico como también estamos aumentando el número de bacterias saludables, la saprófita, la nuestra, la buena, la que nos va a ayudar a combatir frente a infecciones, virus, etcétera, y al menos tener también así una salud intestinal muchísimo más higiénica, más limpia, un colon limpio, sin demasiada fermentación o putrefacción que conlleva luego lo que son las toxinas, ¿no?
En aquest sentit, Mareva, anàvem a preguntar quins són els beneficis de seguir, per exemple, una dieta saludable amb prebiòtics i probiòtics?
Clar, el tema de donar suplement ja és un plus. És a dir, jo sempre partiria primer de fer el que és parte de la dieta. De todas maneras, sí que hay casos particulares en las que se recomendará más la parte de suplementación. Por ejemplo, cuando hay una candidiasis, aquí estamos hablando de que ha habido una proliferación de esta bacteria. Es una bacteria que vive en nosotros, que es buena, pero cuando se excede en cantidad, ahí empieza a tener un comportamiento negativo. Y puede, de hecho, derivar a pues problemas de rinitis crónica, problemas de piel, eczemas, picores, en fin. La verdad es que bastantes mujeres ya han padecido de candidiasis vaginales, pero incluso en boca y a nivel intestinal siempre es el origen de este problema, digamos. Pero claro, aquí sí que fermentados no podríamos darlo en lo que es la dieta, porque lo que haríamos es aumentar aún más esa cándida. En cambio, en lo que es probiótico de cápsula, aquí sí que nos estará beneficiando, estará regulando, estará protegiéndonos, combatiendo un poquito y regulando ese exceso y proliferación de bacteria candidiasis. ¿Sí? Pero, a ver, si no, la parte de prebiótico no es realmente apta para todo el mundo. Es decir, por ejemplo, hay enfermedades inflamatorias, ¿no? Una enfermedad del Crohn, incluso un colon irritable. Aquí el prebiótico habrá que vigilar que no sea demasiada cantidad de fibra, puesto que tú no la vas a digerir, y va a aumentar aún más esa dificultad de digestión, va a proinflamar aún más también todo lo que es la mucosa intestinal y, por lo tanto, dar más gases, encontrarnos peor. En cambio, el probiótico sí que lo vamos a poder dar en esos casos. Entonces, siempre habrá que individualizar. Claro. No siempre que tomamos un probiótico vamos a querer dar el prebiótico. Cuidado.
Aquí, Mareva, esclar, és molt interessant, però ara, per exemple, deixa'm introduir un cas que tinc aquí a la taula, que el vaig veure ahir precisament. Ahir, 11 d'abril, no? Una persona que presentava una tos residual després d'un encostipat i a la vegada tenia un colon irritable, li havien diagnosticat un colon irritable i arrossegava unes diarrees brutals. En aquest cas, a més, una digestió molt delicada, vull dir que havia de menjar doncs, coses molt suaus, i saps el que va ser increïble? Li vam fer ozono rectal. 4 aplicacions d'ozono rectal i li hem resolt un tema que no tenia solució, és a dir, ningú li havia... Llavors, clar, aquí què hem fet? És a dir, què he fet a l'ozono? Potser carregar-se la microbiota patògena? És a dir, tots aquests microorganismes enemics, potser per l'excés de medicament que ell havia pres prèviament? És a dir, perquè quins són els enemics de la microbiota saludable? Els antibiòtics, bueno, bàsicament, sí, sí, una alimentació
molt acidificant.
Acidificant, sobretot amb un excés de consum de
sucres, d'alcohol,
farines blanques,
de proteïnes animals.
I en aquest home, clar, ell ja havia fet, inclús ell va fer una, t'ho dic, això a Mareva és interessant perquè va fer una dieta celíaca que li va aconsellar algú, li va anar fatal.
sí?
Li va anar fatal. I, en canvi, el primer dia, quan va vindre a la consulta, es va passar tot el rato tossint, tot el rato. Una cosa que, pobret, ell ho passava malament, però jo també. Clar. No? I això, bueno, es va curar amb un 3 i no res, perquè jo l'he vist, 5 vegades, i ell mateix es va donar l'alta. Diu, doctor, estic curat, no tinc. No, o sigui, tos...
Això és un gust, donar-se l'alta.
Sí, sí, sí. No, però ho estàs veient aquí, carinyo. Tos curat, quan posem això, sí. No? I la diarrea curada. En aquest cas, ni prebiòticos ni probiòticos, però jo intueixo que la presència de l'ozó ens va ajudar, doncs, a eliminar aquesta flora
patògena.
Això és una observació meva que faig perquè és un cas real. A mi, clar, quan ara tu t'expliques, és molt interessant a nivell teòric, però vull dir, també és interessant aportar algun cas pràctic que diu, bueno, ja aquí o ni los pres, ni los pros, ni...
És que cada cas...
Clar, s'ha de veure cada cas concret. Sí.
Hay que saber que una persona nunca tiene solo un solo síntoma o un solo problema. Cuando vamos a la consulta, pues me puede doler la cabeza, tener problemas de piel, no estar yendo al baño, diarreas, estreñimiento, entonces, todo esto a nivel global hay que también integrarlo en el tratamiento y de ahí definir si sí o no le va a ser favorecedor un probiótico, un prebiótico o ambos.
Però llavors aquí la importància amb la Mareva de treballar amb equip. És a dir, jo sempre explico el mateix. És a dir, la Mareva sola treballant en solitari o el doctor Bros treballant en solitari faríem una feina mediocre. Sí. Però en canvi aquí ens complementem perfectament. Perquè clar, quan ara jo, per exemple, rebo un pacient ahir, primera visita, que es pren 12 pastilles diàries, tu. És a dir, però ho tens aquí. És a dir, això de... A veure, quin sistema sanitari pot suportar, per l'amor de Déu, aquestes receptes? Compte, Mareva, quantes receptes. O sigui, quants medicaments hi ha aquí dintre?
Da miedo.
No, però no mira, els 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Hi ha moltes pàgines.
Hi ha 15 medicaments. Això ho paguem nosaltres. Això ho paga una seguretat social. I llavors, quina és la repercussió, això, sobre la microbiota?
Destrucció total.
Clar, una persona, en el cas d'aquest pacient... Sí. Que es prengui 15 pastilles diàries. Mareva, què li pots dir? Perquè, clar, pues la flora intestinal
flora
ja no en té.
Machacada, pobre. Entonces, aquí sí que intentaríamos aportar fermentados en lo que es dieta y darle un suplemento. Y además el hígado, que es nuestro gran órgano también filtrador, hay que también ayudarle. Porque todo lo que es medicación, también hay una parte de toxicidad que estamos invadiendo el cuerpo con ella, ¿no? Toda esa parte química.
Mareva, perdona que et talli. És que aquí ens has d'ajudar, perquè jo potser aquest senyor li vaig dir, escolti'm demà per la ràdio. Ell va vindre per dues qüestions, una depressió crònica i una diabetes 2, o sigui, una diabetes senil, no? Per tant, tu ara, jo et voldria preguntar, és probable, perquè això se n'ha parlat molt, precisament, aquesta microbiota, aquesta flora i fauna intestinal, pot tindre una repercussió en un estat anímic i portar-te a una depre?
Totalmente, totalmente. De hecho, la última vez que estuvimos aquí hablando, ya hablamos también de la importancia de los neurotransmisores y que el 80% de una serotonina la fabricamos en el intestino. La serotonina es el neurotransmisor que nos aporta justamente ese bienestar, esa felicidad, ¿no? Esas ganas de vivir. Si yo tengo una flora intestinal desequilibrada, indirectamente, obviamente, ya va a haber una parte emocional que también va a verse tocada por ello, ¿eh? Y, de hecho, al revés también. Es decir, que cuando hay mucho estrés, también ese estrés va a reducir la cantidad y la calidad de nuestra flora intestinal. O sea, que esto va a la par.
¿Cuántas vegades nosaltres en una època d'estrès que no estem bé, el primer que toca és el
budell.
El budell, sí. Directament. Exactament. I ens preocupem i diem, bueno, escolta, hem de prendre calma i veure realment quin és l'origen, no?
Ah, exactament. I els nervis, l'estrès, l'ansietat, això té molt
a
veure.
És a dir, això, Mercè, que estàs dient, clar, què fa la gent normal que no té aquest assessorament que nosaltres aportem? Pues, un antidiarreico, clar. És a dir, que la gent, clar, tens mal de cap, tens una diarrea, tens la pressió alta, doncs què pensen amb la farmàcia? No?
Anti. Sí. Antidepressivos, ansiolíticos, antibióticos, todo anti, ¿no? Y no trabajar ni la causa y, sobre todo, reparar. Y una cosa, además, es incluso con la dieta y los suplementos ir ayudando, pero luego las causas emocionales también hay que trabajarlo. Yo por eso siempre lo que es más la parte de coaching también la considero esencial, porque es muy fácil a veces decir el qué, pero también hay que ayudar al paciente a saber cómo integrar estos alimentos, estos conceptos que tal vez para él no son familiares, pero de una manera pues paulatina, incluso que sea agradable, ¿no? Cuando comes y sabes que estás, de hecho, aumentando esta flora intestinal y que estás aumentando tus defensas y que vas a mejorar tu digestión. Y qué es más, de hecho, en personas y pacientes obesos se les ha encontrado también un tipo de bacteria, los firmicutes, en mayor cantidad que a las personas delgadas, con lo que también de ahí decir, oye, cuando hacemos dietas de adelgazamiento también tenemos que valorar qué calidad de flora intestinal tienes. Por eso es sumamente importante y de ahí también me gustaría hacer un inciso que es también la importancia de un parto vaginal, ¿no? Cuando uno recibe, cuando uno llega a este mundo, que sepamos que son los dos primeros años que van a ser definitivos para nosotros estar formando nuestro campo de batalla, ¿eh? Nuestra flora intestinal. El hecho de tener también, de haber nacido a través de un parto vaginal, tú ya estás recibiendo parte de la flora de tu madre. Esto es importantísimo. Y la segunda etapa es la lactancia, que también lo que es el calostro, antes de incluso de que llegue la leche, está este líquido transparente. Este es, digamos, la mejor vacuna que tú le puedas dar a tu niño. Entonces, también, importante saber nosotros, incluso en la etapa adulta, si nuestra madre nos dio lactancia materna o fue artificial y qué tipo también de parto hubo. Porque eso puede incidir o no en que después, más tarde, yo tenga problemas también a nivel intestinal y demás, sobretot a nivel sistema immunitario.
Això nosaltres, com a metges, Mercè, ho preguntem sempre. O sigui, la història clínica de qualsevol persona, doncs, com va ser el part, perquè això pot tindre, doncs, un comportament definitiu amb l'aparició de certes malalties. Sí, per tant, mira la cosa, ja com s'ha de contemplar, no?
Avui estem conversant a la secció naturalment del doctor Pros amb Mareva Gilloz. Ella és nutricionista i coach, que per cert doncs, també convidem els nostres oients a que facin un cop d'ull a la pàgina web de la Mareva. És Mareva amb ggilloz.com.
O sigui que... Perfecto, oye.
Perquè està molt bé, eh? Nosaltres ho estem fent una repassada, estem veient inicios sobre mis servicios, hem de també comentar-vos que la Mari va estar a la consulta del doctor Pros, per tant...
En l'equip. No, és que dintre no hi cabem, ja, no? Llavors, ara ha tingut que instal·lar-se en un
altre
espai.
Al centre de Barcelona, però sí.
Però directament hi ha aquest
molt
vincle,
accessible, eh? És a dir, que qualsevol que vulgui anar, doncs, amb una experta, doncs, o bé directament amb ella, o a través de la consulta li facilitem el telèfon, no? Ja dic, nosaltres treballem constant, o sigui, contínuament, no?, en equip.
Mareva, aprofitant que tenim aquí, parlem el tema avui dels prebiòtics i probiòtics. Com dèiem a l'inici, és un concepte que cada dia doncs, el tenim, és més habitual, no?, i que l'anem escoltant i l'anem fent nostre. Per una persona que comenci i que digui, jo és que em vull apuntar amb aquesta dieta, què li recomanaries? Per on podria començar?
Ai, doncs mira, lo primer, almenys també és, hem parlat de la dieta de també què és lo que me arrastra, què és lo que hace que yo pierda mi flora intestinal. No va a servir de mucho estar aportando muchos fermentados o cápsulas de probióticos si mientras tanto yo estoy siguiendo también una dieta muy acidificante. Entonces, lo primero sería intentar reducir lo que es café, intentar reducir también lo que es alcohol, proteínas animales, sobre todo lo que son raciones, ¿no? De no hacer de eso tu base alimentaria. Todo lo contrario, empezar ya a alcalinizar tu dieta a través de muchas frutas y muchas verduras y también cereales y legumbres integrales. Esto sería, por un lado, ya la base de la base, el ABC. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, empezar a integrar pues fermentados. Por ejemplo, mira, una noche voy a hacer algo de pollo, una proteína animal, ¿y con qué lo puedo acompañar? Pues, por ejemplo, el chucrut. Aquí nos viene ideal, que es esta col fermentada. Lo importante es que no esté pasteurizada, sino también, al final, poca funcionalidad va a tener, pero nos va a ayudar a digerir muchísimo mejor esa misma proteína. De hecho, en Alemania se come así, ¿eh? Todo este típico plato de salchicha, carne, cerdo. Con la chucrut, ¿por qué? Pues porque justamente va a ayudar a mejorar y a evitar putrefacciones y fermentaciones. Luego también un té que a mí me interesa mucho es el té de kombucha. No sé si habéis oído hablar de él. Se puede comprar o se puede hacer en casa. Es un té, en principio debe ser negro y debe llevar también azúcar, pero gracias a ese azúcar y un hongo que se llama scooby, lo que va a hacer es justamente fermentar Y a partir de ahí todo ese azúcar se va a perder y lo único que vamos a obtener es un té fermentado. Entonces, otra vez estaremos aportando una bebida fácil de tomar, riquísima además.
Es molt, molt agradable aquest, Mercè, és súper agradable.
Molt, molt. Sí. Y es más, cuanto a veces más días van pasando en la fermentación, hay un punto como si tuviese algo de gas. Entonces, incluso en verano se puede, en vez de tomar los típicos refrescos que nos machacan la flora intestinal, entre tanto conservante, aditivo, azúcares y cosas artificiales, preparémonos con un buen té de kombucha, pues con sabor a naranja, con sabor a limón, en fin, que para gustos
però
y sabores...
On el trobarem, aquest té?
Doncs en dietètiques també, en supermercats ecològics, i si no, te'l pots fer tu a casa. Això sí, has de tenir la bacteria, que és, bueno, parece como entre una seta gigante y un crepe, muy estética no es... Però, de veritat...
El tens, de casa el fas?
Jo ara no el tinc. A més, és que un cop que el tens, ho has de regalar a tot el veïnat, perquè si no, se te va proliferando.
És com el kefir, una miqueta, no?
Sí, és com una cèl·lula, se va dividiendo, i al final te van saliendo un montón. Entonces, hubo un momento que a mí ya, yo no sabía ya qué hacer con él. Pero, desde luego, sí que podemos encontrar estos productos en dietéticas.
Ara hi ha un producte que és un probiòtic líquido, que a mi m'agrada molt, que es diu Doctor Stevia. Doctor Stevia, que això jo, si tu me n'entres també a través del doctor Google, jo crec que el trobaràs. Stevia és interessant, perquè això és el que tu volies saber, Mercè, és a dir, a veure, què podem fer nosaltres?
Sí.
Doncs, bueno, jo crec que ella ho ha dit abastament, no? Aquests probiòtics, des de, doncs, el kefir, els fermentats... I llavors això de l'Stevia és un producte, perquè jo a vegades quan he intentat prendre algun producte sòlid, és a dir, que està en forma de tabletes, en forma de càpsules, bueno, com sí, com s'ha, però aquest stevia líquid és fantàstic, el recomano. És a dir, anem a fer una investigació. Mareva, el doctor Stevia, et presentaré el meu amic Sebastià, que és el que ha posat això en marxa, i ho trobo apassionant. I ara, sí, ell ha presentat diferents preparats. Un dia que vingues a dinar a la consulta, Mercè, posarem el doctor Stevia a la taula i veuràs quina digestió que faràs. Tu.
Fantàstic, ho provarem en directe, Mariva, i ja per acabar, res, ens queden 4 minuts. Voldries afegir alguna cosa? Aprofitem que et tenim aquí per
si... Sí, almenys...
Què ens recomanaries? A veure.
Que sempre que se hagan cambios en la dieta, que queramos aportar estos fermentados, hacer una dieta alcalina, de hacerlo gradualmente. No podemos pasar jamás de hacer una dieta súper mega ácida, rica en grasas o cosas saturadas o muy dulces, y luego de repente de un día para otro irnos al otro lado totalmente extremo y, oye, solamente voy a alimentarme pues de cosas alcalinizantes, solamente de fermentados, y todo el día, porque al final el cuerpo también, él necesita su ritmo y su tiempo. Entonces, siempre, por favor, que la gente escuche su cuerpo y que tengamos el sentido común y que volvamos a recuperar un poquito esta autoobservación, el chequearnos y el ver cómo me sienta una cosa u otra. Porque siempre digo lo mismo, es que dos personas son dos mundos. No conozco dos floras intestinales iguales.
Mareva, jo voldria afegir també algo interessant, i és la flora, o sigui, aquesta microbiota en relació amb temes oncològics. Què en penses?
Home, també, clar.
Jo diria que és bàsic, és clar, en aquests moments repassar, no?, potenciar la flora intestinal, la microbiota, em sembla essencial. Però no tan sols la microbiota intestinal, sinó comencem per la microbiota nasal, és a dir, la importància extraordinària que té, doncs, una bona respiració. I una bona respiració és inviable si no tens el nas despejat. I si tens el nas despejat vol dir que també tindràs a dintre una microbiota sana que facilitarà tota una sèrie de reaccions immunològiques.
I menys estrès, perquè cuanto más respiremos...
Ai, que bé.
También soltaremos un poquito esa tensión y también...
Sí, no, perquè la gent no saben respirar. És a dir, no. Apenas incorporem l'oxigen mínim imprescindible per estar mínimament sa.
És que ens fixem molt en el que tengo que comer, però luego el cómo... Oye, esto es otra historia.
És una altra història. És veritat, I més a l'actualitat, que estem acostumats a anar tan ràpid que
I ara que dius això, Mercè i Mareva, una cosa que no ens ho deixem aquí, és la importància del masticar. Perquè potser també el mastegar, el generar... Clar, si tu mastegues més, incorpores més saliva, més enzims, estàs facilitant ja una predigestió, perquè jo sempre explico que l'estómac no té dents i el budell, doncs, estarà content de rebre una massa ja predigerida, no?
Totalment. Per això tenim els dientes.
Em sembla que haurem de convidar un altre dia la Mariva, doctor,
sí,
perquè sí. Ens queden moltes coses.
És que amb la
Mariva
fem un equip fantàstic.
No, ja ho estic veient.
Jo li volia demanar això, que participés una mica més en nosaltres.
Abans de marxar, doctor, sí. Res, ens queden segons. Volia ja confirmar als nostres oients que aquest llibre del doctor Miquel Prosmo, que us fuera, el tindrem en directe el dia de la Diada de Montserrat, a la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, que convidem a tots els oients que ens vinguin a veure, perquè estarem en directe durant tota aquesta jornada a l'Abadia de Montserrat, i el doctor Pros hi serà amb nosaltres, i ens presentarà aquest llibre.
El presentarem, el tindrem a la venda.
A la venda per tothom, o sigui que ja sabeu, si us ve de gust, doncs us convidem a que pugeu a l'Abadia de Montserrat el proper 27 d'abril. Mareva Gilloz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per convidar-me, de veritat, un plaer.
Doctor Pros, ens retrobem a la propera secció.
Gràcies, Mercè, bon dia.